Més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Canvis fets a la llei de Menorca Reserva de Biosfera per aplicar, si estiu qui ve, la limitació de cotxes a la nostra illa. L'equip de govern del Consell Insular de Menorca ha anunciat i va anunciar que hi havia mancances a la llei per tal de dotar de mesures jurídiques la limitació i que abans d'aplicar-la s'havien d'incloure que la modificació responia a criteris tècnics i no polítics. A pocs dies d'acabar el mes d'agost, el Consell Insular de Menorca ha donat a conèixer més detalls de com serà aquesta limitació, que es farà efectiva del tot la temporada 2027 i que dilluns es portarà a ple de la màxima institució menorquina per sotmetre-la als vots dels consellers de la sala. Avui parlarem amb el president, Adolfo Vilafranca, perquè mos conti tots els detalls, així que estigueu atents. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betrà Ràdio. És dimecres 26 d'agost.
Benvinguts al Dia Menorca.
Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro.
Avui se celebra el Dia Internacional contra el Dengue, Dia de Namíbia i Dia Internacional de l'actriu i de l'actor.
Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro.
Ai, és teatre, és teatre. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Com et trobes?
Bé.
Quina veu?
Està bé.
Bé,
no, encara, encara en defenso.
Et defenses molt bé, sí. Bueno.
Un Pere, bon dia a tots.
Un poquet així mitjo-mitjo, però bueno, ja a punt per la representació teatral d'avui.
Cada dia és una representació.
Recuerdo tu simulacro.
Avui celebram una professió molt, molt, molt antiga. Va caminant cap a Roma, cap allà del segle III, perquè avui es ret homenatge en Ginés de Roma, un actor catòlic romà. Segons la llegenda, mentre representava una comèdia davant l'emperador, va fer una paròdia del baptisme, d'aquell moment on te posen l'aigua, te reps l'aigua, i en aquell moment es va produir un miracle, i al rebre l'aigua, mentre feia la comèdia de convertir-se al cristianisme, i el miracle va ser que es va convertir realment en el cristianisme. Després, al cap d'un temps, resulta que l'home va ser torturat, decapitat. Bé, ell és considerat el sant patró màrtir dels actors, pallassos, humoristes, dramaturgs, ballarins, músics, gent del teatre i del cinema. Viatjam en el temps perquè un altre dels primers actors de la història de la humanitat va ser a l'antiga Grècia, en Tepsis de Icària, al segle VI. Està considerat el primer actor de la història perquè va ser la primera persona que va sortir-se d'una escena coral d'un grup que estava fent aquesta representació teatral i va xerrar com un personatge diferent a ell mateix, a diferència d'en Ginés de Roma, que ell interpretava, que era en Ginés de Roma, i ell va actuar i va interpretar a una altra persona. Va construir un un diàleg utilitzant sa veu, sa mímica i altres recursos corporals i emocionals amb sa finalitat de transmetre a l'espectador un conjunt d'idees i accions. Va ser el primer en emprar una màscara vestint una túnica i el personatge que va interpretar va ser en el déu Dionisio, dalt d'un carruatge. Aquests van ser els inicis de sa tragèdia grega, i és que l'ofici d'actor és un dels oficis més antics de la humanitat.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar, del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido.
I de l'antiga Grècia a New York, a Hollywood, bé, lloc històric de les majors sagues familiars, dinasties de cinema, cuna d'actrius i d'actors, per exemple, quins ens venen al cap? Els Douglas, no?
Els Coppola.
Els Coppola. Qui més? Qui més?
Ai.
Els Culkin, Culkin.
Els Culkin, Culkin.
Els Culkin, Culkin. Fanny Mateu, com estàs? No te'n surt cap? No? No? Les xifres...
Sí, tinc una imatge, però no sé com es diuen.
Bé, les imatges i cares llarg, etcètera, d'actrius, actors famosos, bueno, jo no sé quantes estrelles i quantes en el passeig de la fama de Hollywood. Moltes.
Moltes estrelles.
Això cap allà, però aquí a Menorca tenim un gran nivell actoral, també moltes estrelles, molts actors, molts actrius que omplen els nostres escenaris de Menorca i altres indrets escènics, perquè hi ha una originalitat, unes companyies de teatre menorquines per petits i grans que ens regalen el seu art amb produccions pròpies i molta originalitat, i n'hi ha un gran nivell gros. A tots ells, els actors, actrius de sa nostra illa, avui vos dediquem el programa i vos felicitem en el vostre dia.
Hola, bon dia. Som la Ruth Llopis, actriu menorquina, i avui en el Dia Internacional dels Actors i les Actrius volia felicitar-vos a tots i a totes i que no faltin mai les ganes de jugar, d'emocionar i de contar històries. Vos envio una besada a tots i a totes, que som uns valents.
Sí que sou uns valents. Moltes gràcies, Ruth Llopis. The show must go on. Que sempre, sempre segueixi el show i que sempre, sempre tingueu shows per fer-nos gaudir del vostre art. Nosaltres també hem de seguir amb el nostre show, no, Pere? Què tenim preparat?
El nostre show particular,
sí. Què tenim preparat per avui?
Conversarem, com avançaves, amb el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, sobre la limitació de l'accés de vehicles a l'illa. Ens acompanyarà l'estudi en Tòfol Cintes, representant de la directiva del Menorca Rugby, que prepara la nova temporada esportiva amb la incertesa de l'estat en què es troba el camp de gespa natural de l'Sporting Maonès, on entrena el club. És dimecres, avui descobrirem la història de Casa Fermín, un restaurant fundat l'any 1952 a Punta Prima, a Sant Lluís.
Aquest és el menú que tenim preparat per avui, des d'ara fins la una en directe. Anem a conèixer les notícies de la jornada. Que per això tenim aquí na Fanny Mateu, no per dir-nos avam quins són els actors i actrius que li agraden més, sinó per dir-nos quines són les notícies en què estan fent feina els companys dels serveis informatius d'IB3 Ràdio i Televisió. Fanny, per on passa l'actualitat avui?
Doncs bon dia. Passa per... Bé, quan heu començat el programa, que hi havia aquesta cançó de Puro Teatro, Puro Simulacro, dir que les persones que estiguin interessades en aprendre maniobres de reanimació i també aquesta... no sé com es diu aquesta maniobra de Helchen, no sé què, de quan et quedes ennuegat i que et fan no sé què. Sí. Avui a les 6 del capvespre a la platja d'Esgrau, a Maó, hi haurà un simulacre i s'ensenyarà a les persones que ho vulguin a fer aquestes maniobres de reanimació, que, escolta, no va malament tampoc saber-ho, i si tens fillets petits, doncs
més
potser encara.
No?
A les 6 de capvespre. Bé, d'actualitat passa per una altra vegada Menorca està en alerta per Rissaga, estava tot el dia d'avui en alerta en avís groc, i a les 11 del matí i demà amb taronja, i a les 11 del matí la EMET ja l'ha activat a l'avís taronja. Esperem que no passi res. Recordem que dilluns passat va haver una rissegada de 1,44 m. El d'avís taronja diu que les oscil·lacions podrien arribar al 1,5 m. Esperem que no passi res. Més notícies que fem avui. Doncs bé, parlem un poc de la compra aquesta que s'ha fet de l'antiga fàbrica La Farinera d'Es Mercadal. El grup, un grup que es diu Waldorf Menorca, que és de famílies menorquines, doncs proposa una rehabilitació integral d'aquest espai, tant de l'interior com de l'exterior. Es farà un centre, un museu, amb tota la maquinària antiga d'aquesta fàbrica, d'aquesta antiga farinera. Els exteriors també es rehabiliten, són 20.000 metres quadrats per poder fer activitats a l'aire lliure, i paral·lelament es parla de la possibilitat de fer algun projecte educatiu a les mateixes instal·lacions. Parlarem d'això, parlarem també, però no vull extendre'm, de la limitació de cotxos, que vosaltres també parlareu amb el president
ara
del Consell, així
sí, sí,
que ja us explicarà ell, i bé, de més cosetes que vagin sortint.
I ja que també ho dèiem ahir, actualitzar l'estat de salut d'aquesta lota de 17 anys que estava a la UCI per mort d'un accident en Escaleo de dia de Sant Bartomeu dilluns a Ferreries, ha passat a planta, per tant, millora.
Bones notícies.
Bones notícies, ens n'alegram, i des d'aquí una escalfa a sa família, una forta abraçada a ella, i que s'acabi de recuperar al 100% i el més prest possible. Gràcies, Fanny, fins d'aquí una estona.
Fins després.
Adéu.
I si miràvem, ja ho conversàvem ara amb na Fanny, hi ha hagut petites oscil·lacions en aquest durant el matí de rissagues, i com sabeu tenim avís taronja activat en esport de Ciutadella per oscil·lacions que poden arribar fins al 1,5 m. Tenim, a més, cel tapat. Què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
Sí, cel tapat per intervals de núvols mitjans i alts, amb probabilitat baixa d'alguna precipitació feble, que pot anar acompanyada de tempesta i també de fang, per la pols en suspensió que hi ha a l'atmosfera. Temperatures estables, amb mínimes de 22 graus i màximes de 34, i vent fluix de llevant i xaloc, que la nit girarà a migjorn. Ara mateix a Mou tenim 30 graus i una humitat del 66%.
Són les 12:16 minuts, pausa, i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí,
podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
El Consell Insular de Menorca porta a ple el pròxim dilluns 31 d'agost la modificació de la llei de Menorca Reserva de Biosfera per regular l'entrada de vehicles a la nostra illa. La proposta ha de dotar la màxima institució menorquina de les eines i desmarc legal necessari per establir un sostre de vehicles i regular-ne el seu accés. Tenim comunicació via telefònica amb el president del Consell Insular de Menorca, senyor Adolfo Vilafranca. Bon dia, com va?
Hola, molt bon dia.
En anteriors converses sobre aquesta qüestió havien comentat que la llei plantejava que algunes mancances per tal de poder fer amb seguretat jurídica la limitació de cotxes. Ara, amb aquestes modificacions, ja es disposarà de totes les eines necessàries, president?
Sí, així és. La llei actualment, de fet, tenia tantes mancances que no permeties aplicació de la limitació de vehicles, i si vols, després t'explicaré quines són. S'entendrà perfectament perquè no se podia aplicar. I amb aquesta proposta que duem en el plenari el pròxim dilluns de modificació de l'apartat, la part que regula la llei de reserva de biosfera, la part de la limitació de vehicles, és un text on millora moltíssim la qualitat tècnica de la regulació i permetrà, sense dubtes, aplicar en totes les garanties la limitació de vehicles de Menorca, que és un tema que ens preocupa molt. És un tema que l'equip de govern del Consell Insular de Menorca està centrat i ha fet molta feina, ja que aquest estiu han arribat a acords d'intercanvi d'informació en navieres, que antes no existia, acords d'intercanvi d'informació amb ajuntaments per saber el nombre de vehicles, amb, ja instal·lats les càmeres de les portes de Ciutadella, estem en marxa o de camí quan l'autoritat portuària mos ho autoritzi per instal·lar també les càmeres de les portes de Mou, vull dir, ja han fet feina, però ara hi queda la passa final, no? Que és tenir una regulació fiable, efectiva i que no doni peu a recursos per part de tercers per poder aplicar la limitació de vehicles ja de manera definitiva.
I com s'ordenarà, com s'aplicarà aquesta modificació i aquesta limitació d'entrada de vehicles que entenem que serà ja la temporada que ve?
Sí, bueno, enguany ja han començat amb totes aquestes mesures i la temporada que ve ja es fixarà el sostre de vehicles i ja, evidentment, entraran a funcionament els cupos per Menorca. Se fixaran els cupos, se fixarà per el pla del Consell Insular. A diferència d'altres normatives que han aplicat a altres illes, que es regulen directament en la llei, que no fa falta un reglament, nosaltres pensem que des de Menorca necessitem un reglament perquè volem establir i decidir des de Menorca. No volem que des de Palma, des del Parlament de Palma, es fixin limitacions molt concretes, ho volen fer des de Menorca, al contrari que s'ha fet a altres illes, i per tant així ho farem de cara a la temporada que ve.
I quines, com serà aquesta regulació? Quines són les mesures que s'aplicaran? Quins són els vehicles? Com es planteja que serà tot plegat? Que és la gran pregunta que es fa a tothom, no? Qui podrà entrar, qui no podrà entrar? Com es controlarà?
Sí, els vehicles, principalment, la regulació estarà, la limitació estarà enfocada en els vehicles dels visitants, dels turistes. No afectarà els residents. Nosaltres no volem que els residents tinguin cap tipus de limitació. No? Se centrarà en els turistes i en diverses branques. No? Per una banda, els vehicles de lloguer sense conductors, cotxes de lloguer, i per altra banda, els visitants que venguin amb el seu propi vehicle. Se fixaran un cupo per cada una de les tipologies i quan s'arribi a aquest cupo, ja podrà entrar cap cotxe més. I el cupo es fixarà en base, evidentment, a un estudi, ja tenia un estudi de capacitat de càrrega, però l'estudi i la quantitat límit que fixa el que tenim actualment no és un límit fixe, no? Que s'anarà adaptant en funció de que tinguem més informació, perquè es va fer en base a unes previsions, i per tant no serà una cosa estàtica, sinó com veient l'evolució de l'aplicació de la normativa, després anarem modificant, restringint o obriguent, dependent de la situació que estigui a Menorca. I molt breument, aprofit per la llei actual, tenia mancances, perquè abans no ho he explicat, principalment en dos motius. Per una banda, ho havia enfocat damunt temes que no són competència del Consell. Xerrava sempre de circulació i d'estacionament. I la competència en circulació de l'Estat, i la regula a través de la Direcció General de Trànsit i la Guàrdia Civil, i d'estacionament dels ajuntaments. I, per tant, el Consell no podria entrar a regular aquestes dues competències que ja estan fixades i serien objecte de recurs. Per tant, la nova regulació es centra en l'entrada de vehicles, que és allà on té competències el Consell Insular. Això per una banda. I per l'altra, no fixava un sistema d'autoritzacions. Per tant, es fixava un límit, però no hi havia cap manera per controlar aquest límit i per autoritzar que els cotxes que entraven. I tampoc per sancionar. Després, el règim sancionador que hi havia era un règim amb una escala molt baixa, amb uns imports baixos, que no eren dissuasoris, és a dir, no incitaven a complir la llei. Per tant, canviant aquests aspectes, tenim una llei que serà plenament aplicable i plenament efectiva.
Clar, s'ha de fer amb total seguretat jurídica, perquè si evidentment se li diu a un turista que per aquests motius s'escotxo no pot entrar, s'ha de poder tenir un recolzament jurídic perquè es pugui fer amb total garantia i també si ratllant de règims i de control i de règims que puguin sancionar, perquè com es farà tot aquest control, president, i en cas de que no s'estigui o que es detecti qualque cosa, les empreses navilieres, com serà les sancions i aquest control d'entrada de vehicles?
Exacte. Serà un dels altres temes que la llei actual era bastant inconcreta i no acabava de definir, perquè hi havia diverses administracions implicades, no se distribuïa quina era la competència o quines feines tenia que fer una administració i una altra, xerrava del Consell Insular, d'altres administracions com la Guàrdia Civil, i això era difícilment aplicable. Qui tindrà la competència amb les funcions inspectores serà el Consell Insular de Menorca, que ho farà a través del seu equip d'inspectors. I, per tant, tota la funció inspectora la durà el Consell Insular de Menorca i es despeja en qualsevol dubte de possibles incompatibilitats amb altres administracions. Això per una banda. I per altra banda, el que han fet és incrementar el que són les infraccions per al cas dels incomplidors. Antes només hi havia dues escales, que eren infraccions lleus i greus, i ara hi haurà lleus, greus i molt greus, com ja passa a altres règims sancionadors. I ja està. Vull dir que amb aquestes dues mesures pensam que tindrem eines per poder fer complir la normativa. I ja dic, aquesta normativa no afecta els residents de Menorca, també té altres excepcions, com la gent que pugui venir a fer feina a Menorca, pugui venir a fer feina. El que diu concretament és que no afectarà a les persones físiques que per motius professionals es desplacin a Menorca, no xerren ni de temporers, ho dic per tenir informació que jo crec que no reflexa realment el que diu la normativa, que ha sortit en qualque mitjà, el que xerra és de persones físiques que per motius professionals es tinguin que desplaçar a Menorca. En aquests casos també la limitació no aplicarà, perquè entenc que es desplaçaran i després tornaran als seus llocs d'origen, no? I tampoc volem perjudicar petits autònoms que puguin venir, qualsevol professional que es pugui desplaçar a Menorca, sigui de temporada o no de temporada, perquè els professionals es desplacen a Menorca durant tot l'any.
Hi ha molts professionals, els més que estem acostumats és tota la gent de temporada dedicada en el sector dels serveis, perquè són el gran volum, però després hi ha gent del món de la cultura, de les galeries d'art, de petits emprenedors i autònoms i petites empreses que també poden venir comercials a fer feina a qualcuna de les empreses de Menorca. Per tant, la llei no afectarà, diguem-ne, tots els residents, tampoc a les persones que venguin a fer feina. Com a residents entenem residents de Menorca o residents de les Illes Balears?
Sí, és a dir, el que diu concretament és que les persones físiques empadronades en qualsevol municipi de les Balears queden exempts d'aquesta regulació. Però el que diu és que el Consell Insular es reserva, per això he xerrat de reglament, perquè el reglament ens permetrà fer una regulació addicional en el cas de que sigui necessari, a reserva poder modificar aquesta sanció en el cas de que sigui necessari. Què vol dir això? Que, és a dir, totes les persones de Balears, no només els mallorquins, com també surt a qualque mitjà de comunicació, sinó totes les persones de Balears, seran exempts d'aquesta limitació, però es aconseguen xular a través del seu reglament, es reserva la possibilitat de dir, per exemple, els menorquins estaran exempts i els residents d'altres illes, perquè el volum ha augmentat X nombre de cotxos, doncs tindran un cupo o tindran que passar pel cupo. Es reserva la possibilitat de fer-ho en el cas de que sigui necessari. No? Però inicialment la llei és més ampla i diu que tots els residents en qualsevol municipi de Balears estaran exempts. Però jo dic, és a dir, la nostra voluntat és afavorir i beneficiar en els residents de Menorca, evidentment.
I els que no són residents, però que tenen segones residències a Menorca, com quedarà la situació per als seus vehicles?
Qui tingui un immoble a Menorca podrà disposar d'un vehicle, exclusivament un vehicle. si superes vehicle, tindrà que anar, no podrà dur a Menorca. Aquesta limitació de les persones no residents, per tant, dir que nosaltres volem afavorir els residents. Els no residents només podran tenir, i propietaris d'un habitatge a Menorca, només podran tenir un vehicle per habitatge.
I en quant a les empreses de lloguer de cotxos?
Les empreses de lloguer de cotxos queden anant per cupos, a excepció de les empreses de Menorca. Evidentment, les empreses de Menorca són empreses de flotes molt reduïdes, no són les empreses internacionals que venen a Menorca, són de pocs cotxos. Les empreses de lloguer de cotxos de Menorca quedaran exemptes, però no quedaran exemptes i tindran que anar per cupos a les empreses que vinguin de fora, de grans rentacars, diguem-ne. Això és un poc la regulació. Però ja et dic, això és la regulació que fa la llei. Després el reglament podrà addicionalment fixar, perfilar que posa una regulació addicional en el cas que sigui clar necessari.
Perquè el cupo encara no se sap, no? El cupo s'ha d'encara perfilar exactament quin seria el topall o quin seria el sostre màxim.
Exacte, el cupo no, evidentment, la llei no el fixa, perquè el cupo el que preveu la llei és que el Consell Insular de Menorca fixarà anualment, o com a molt bianualment, cada dos anys, el límit. I es farà en base a criteris objectius, en base a uns informes rigorosos, i no en base a criteris objectius. Però no, la llei no el fixa, perquè si no tindria que canviar la llei cada vegada que volguessin fixar un cupo nou, no? Això ho farà el Consell Insular de Menorca, i no ho faim ara en aquest tràmit, sinó en el moment d'aplicar la limitació, es fixarà el límit.
Ja per acabar, president, com s'hauran d'acreditar els vehicles? Supos que també es posarà tota la facilitat per tal de trobar la informació per acreditar tots aquests vehicles que vulguin entrar a Menorca.
Sí, una vegada... Ara el que fèiem és, la regulació gruixada, no?, que és la llei. Després, com he dit, hi haurà reglament i se perfilarà de manera més precisa tots els procediments i els mecanismes que tenen que fer les diferents persones físiques i jurídiques que vulguin venir a Menorca. No? Però sí, hi haurà un mecanisme d'autorització. És a dir, es fixarà un cupo, aquest cupo serà per tipologia i hi haurà un procediment que podrà ser automatitzat, que intentarem que sigui el més àgil possible i el més fàcil possible per entrar dins el cupo. I quan s'arribin a aquest cupo, doncs, directament el sistema no permetrà autoritzar més vehicles. Doncs funcionarà d'aquesta manera.
I doncs seguirem ratllant, president, perquè hi ha encara més preguntes, però el temps de la ràdio és el que és i tindrem oportunitat de ben segur de seguir-ne xerrant i d'acabar de perfilar tota la informació que hi ha al voltant d'aquestes novetats. De moment, el següent pas és dilluns. Es portarà la modificació de la llei de Menorca de reserva de biosfera per regular l'entrada de vehicles a l'illa en el ple del Consell Insular de Menorca i a partir d'aquí també comença un nou curs polític, curs marcat per les eleccions del 2027, així que tindrem ocasió de seguir ratllant d'aquests i d'altres qüestions. Senyor Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular de Menorca, com sempre, gràcies.
Com sempre, és un gust xerrar amb vosaltres i a disposició per tractar aquest tema amb més profunditat o d'altres que vulgueu.
El dia a Menorca. Fet a casa.
Les 12:32 minuts, seguim en directe al Dia Menorca, canviant de tema.
Els diferents clubs esportius de Menorca es troben a final del mes d'agost preparant la nova temporada esportiva que arrenca un cop acaben les vacances d'estiu i quan comença el curs escolar, el mes de setembre. Per tant, ara és moment de començar a preparar el calendari, les fitxes de jugadors i preparar les instal·lacions per iniciar els entrenaments.
El Menorca Rugby Club, entitat esportiva de Mo, està trobant-se però una situació inesperada. El camp de gespa natural on entrenen des de fa una temporada, situat a les instal·lacions de l'Esporting Maonès, està en unes condicions que impossibilita que es puguin començar els entrenaments. Ens acompanyen aquí els estudis d'Ivetra Ràdio a Menorca, en Tòfol, Síntesi, Nalejo Fernández, tots dos representants de la directiva del Menorca Rugby Club i també pares de jugadors. Com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots.
Bueno, quina situació que està passant en el vostre camp de gespa natural on esteu entrenant des de la temporada passada, és així?
Sí, vam començar la temporada passada després d'un periple, perquè havíem dos anys abans, quan vam fer... Nosaltres abans estàvem jugant i entrenant en la pista d'atletisme. Allà van començar les obres i aquell any vam haver de sortir i vam fer durant un any, vam entrenar... L'Sporting ens va deixar les instal·lacions a una hora un poc més intempestiva pels nostres fills, a les 7 del vespre, per poder entrenar dos dies allà a la gespa artificial esperant la restitució d'aquell camp, que al final no es va produir, i després vam arribar a un acord amb l'Sporting per poder utilitzar aquest camp de gespa que hi hem estat durant aquest darrer any. Sí.
Temporada en aquest camp de gespa natural que no s'estava utilitzant. No hi havia ningú, cap club que estigués utilitzant aquest camp de gespa natural.
No, l'Sporting ja no el podeu utilitzar. Ese campo.
No es puede utilizar porque...
Creo que por normativa sí. Del fútbol, que la liga de fútbol ya les comprometía el uso de ese campo, uh-huh. Entonces estaba disponible. Y para nosotros hay que decir, como exjugador te digo que ese campo es el soñado por cualquier equipo de rugby.
Alejo así es que... exjugador de rugby, así que a mí esta paga sabes
ahora
bien.
Padre y ahora con una situación muy, muy comprometida del club, por ser un equipo pequeño en... Relativamente,
bueno, pequeño, ¿cuántas fichas tenéis?
Tenemos más de 140 fichas, una masa social de 300 personas, familias, y bueno, y una. Yo entro aquí heredando un club que lleva más de 20 años dando el callo, con instituciones europeas que lo apoyan, con un montón de cosas a favor que habría que revisitarlos y ver por qué no está funcionando esto.
Un club amb 20 anys a l'esquena, d'experiència, d'història, amb 300 persones vinculades, un esport minoritari, però amb una alta participació de la societat menorquina i, per tant, molts fiets, fietes, pares i mares que esteu, sí. I totes les categories també representades dintre del club.
Ocho
I, a més a més, jugueu fora, en lligues també...
Sí, exacte. Nosaltres no, som l'únic club a Menorca, per tant, sempre quan competim hem de competir fora, però aquest any que han vingut tots els clubs que han vingut de fora, quan hem vist aquestes instal·lacions, han al·lucinat, no existeix. De fet, tenim peticions de clubs ja de Catalunya i això per venir a fer intercanvis, categories sub-14, sub-16, que clar, que no els hi podem donar resposta, perquè no sabem si tindran camp.
Què està passant en aquest camp? Avam, aquest vostre el camp de gespa natural, que és la gespa ideal per practicar un esport com és el rugby, és el que se necessita, sí. Gespa sí. Natural. Vau acabar la temporada l'any passat, el curs passat.
Sí, cogiendo un campo abandonado, estamos intentando hacer un proyecto a mediano plazo, con lo que se entiende por inversiones, por restituir el campo, tenerlo en condiciones, riego, etcétera, seguridad para los niños, vallados laterales, etcétera. Y bueno, y ahora somos un daño colateral grande después de una desgracia que tuvimos ahora con el festival que hubo en el campo, que realmente el campo ahora mismo no está practicable con una temporada que nuestros competidores directos ya empezaron y que nosotros ahora, porque somos así, estamos haciendo una pretemporada en la playa, pero que realmente necesitamos un campo para que exista este club, poder defender las fichas federativas, poder defender ser local, tener este campo en condiciones, siendo locales ya en 4 semanas.
Sí.
Sí, es camp es va acabar la temporada i no es va continuar regant.
Es va poder regar mentre es va poder. Després,
perquè tenim les restriccions d'aigua.
No es va regar, però bueno, es va deixar allà. Nosaltres vam tenir una reunió amb l'Ajuntament. Se li va plantejar fins i tot l'opció de canviar la gespa per un tipus de gespa que necessités una tercera part de l'aigua que és actual. Fins i tot vam plantejar que totes les graderies que tenen allà tots aquells 6 metres quadrats de recollida d'aigües que no recueix, podria fer una petita intervenció per recollir d'aigua, i que nosaltres som molt conscients de que tenim problemes a Menorca d'aigua, no som aliens a tot això. Però bueno, creiem que hi ha maneres, hi ha opcions, i clar, no poder regar més després tot aquest esdeveniment dels concerts d'Ocalari, que ho han tingut tot tapat, hi han posat tot la gespa aquella artificial damunt, suposo que perquè...
Que estem ratllant que tot l'escenari gran i tots els concerts de Sucalari Menorca Live es van fer damunt del camp de joc de Menorca Rugby Club.
Sí, del que hi havia la gespa.
I a més van posar tota una estora
que no li van deixar,
de gespa artificial.
Jo no som un expert en gespes, però entenc que per el que m'han explicat, que clar, no va poder respirar, no tenia sol, i que si teníem alguna opció de que aquesta gespa pogués tornar a rebrotar, ja... s'ha acabat.
Clar, aquí hi ha dues casuístiques. Una cosa és deixar de regar el camp per mort de les restriccions d'aigua i, a més, de no rebre l'aigua, però ja té l'oxigen, vull dir que qualque cosa deu afavorir. Si, a més, hi poses un festival que ha durat uns quants dies i, per tant, aquesta estora fa que no pugui ni respirar, per tant, és més difícil de poder recuperar en aquests moments. I heu estat en el camp?
És terra, no sé si heu vist algunes imatges, però és terra i, a més, molt compactada. Vull dir, necessita una intervenció molt més bèstia del que nosaltres teníem planificat en un primer moment. És que no... I clar, i a part que és que per molt bé que vagi, estarem 3 mesos que no es podrà trepitjar.
Clar, perquè comença la temporada ja.
Aunque empecemos la recuperación del campo, lleva su periodo. Entonces nosotros ahora necesitamos un plan B, necesitamos que nuestros chicos les podamos dar un horario de entreno, les podamos decir dónde se van a entrenar, cómo, bajo qué condiciones, y intentar tener alguna respuesta de los responsables, de alguien que nos ayude con el campo. Porque ahora no.
Sí, perquè no els tens impressió que al final un esdeveniment privat ha passat per damunt un club de 300 persones i mos ha dit saber per què. Vull dir, no ho entenem i creiem que no són ses... Vull dir, el club no només és els jugadors que tenien totes les categories, però són les famílies que llavors entrenen mentre els al·lots estan allà. Vull dir que és una comunitat, no és només un... És més que un esport, en aquest
aspecte.
Bueno,
i a més, vosaltres en aquest camp heu estat també posant una aportació per part del club en el manteniment, hi ha hagut una aportació també per tot aquest terreny i aquest camp de joc.
Tot el que podem. O sea, esto lo hacemos desde un deporte minoritario. O sea, el modelo de los deportes minoritarios, papis, mamis, amigos, exjugadores. Ahí estamos.
Però tenint en compte que el rugby és minoritari, però segurament 2035, que és mundial de rugby, es farà a Espanya i és un esport que creixerà. I si podem tenir l'opció de col·locar Menorca o juntar Menorca i rugby dins l'àmbit nacional, perquè a més tenim contactes com perquè a mitjançant la federació i això, que podríem dur clínics, podríem dur fer mil coses, però clar, sense camp... No.
Sense camp difícil. Què us han dit? Heu pogut ratllar? Clar, jo no sé com funciona tot plegat, no? En el moment que l'Sporting, l'Ajuntament o qui sigui decideix instal·lar un escenari com és l'escenari de Sucalari Menorca Live, que cercaven un lloc per fer el seu festival, però en un espai on hi ha el club. Després, què passa? S'han de deixar les instal·lacions tal com estaven per part d'aquest esdeveniment privat, per part del club, per part d'aquí?
La situación es un poco más compleja. Obviamente el campo es del Sporting y el titular es el Sporting. Nosotros estamos pagando un alquiler ahí. Entonces, al no ser titulares, a nosotros como entidad deportiva nos complica muchísimo no tener un campo nuestro a nivel institucional, de desarrollo, de proyección, etcétera, ¿no? Y las condiciones de cómo se negoció al final este concierto, nosotros no lo sabemos. Y tampoco estamos teniendo muchas respuestas. O sea, estamos un poco viendo que el tiempo pasan los días y nosotros necesitamos que alguien por lo menos nos empiece a decir, mira, vamos a ver lo que podemos, lo que no podemos, establecer más o menos un ámbito de trabajo.
Heu pogut reunir-vos amb l'Ajuntament de Mó?
Sí. Reunió va ser dilluns. Vull dir que dilluns el nostre president va anar amb el regidor d'Esports, però no canvien el discurs. Són instal·lacions que ells tenen planificades que s'ha de canviar en 3 o 4 anys, que no volen invertir doblers allà perquè són uns doblers que no podran recuperar. El que passa és que, bueno, nosaltres pensem, vale, però mentrestant, si va bé, queden 3-4 anys, mentre que faim. Vull dir que no... Nosaltres només vam recuperar unes instal·lacions existents que estaven en desús.
Que no hace falta cambiar más. Es perfecto lo que tenemos. No hay que invertir nada más que en el campo.
Una situació que malauradament es pateix des del club de rugbi de Menorca, el Menorca Rugby Club, i que també moltes altres entitats, el Menorca Hockey Club, també tenen problemes per un camp, i són moltes altres les entitats esportives que requereixen d'un espai on poder desenvolupar les seves activitats, els entrenaments, i també poder créixer com a club, perquè si no pots créixer, i a més poder també organitzar competicions i que vengui la gent aquí a posar Menorca en el mapa d'aquests esports considerats minoritaris però que van en creixement.
Que, por cierto, tenemos compartimos, ahora tenemos un proyecto europeo de Erasmus, que es el FRIDAS, que somos uno de los 5 países seleccionados para este proyecto. De España ha sido seleccionado el Menorca Rugby Club y seremos anfitriones en mayo. O sea que nosotros tenemos instituciones europeas que nos están apoyando y necesitaríamos, por favor, que nos apoyen a todo el deporte minoritario, porque el modelo deportivo de hoy en día no puede ser ya seguir con los deportes mayoritarios.
I doncs moltes gràcies a tots dos. Forta abraçada a tota la família, perquè sabem que és una bona família, la de rugby, i que pugueu trobar una solució per tal de que es pugueu seguir entrenant el més prest possible i que es recuperi el camp, que es donin les opcions que es necessiten per seguir amb el rugby a Menorca i atendre tots els projectes i els reptes ben polits que teniu. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A tu. Gràcies per l'oportunitat.
El dia a Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda división.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs,
ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. De bon matí que s'ha agafat tu i has anat a conèixer un dels nostres comerços emblemàtics que tenim a Menorca. On t'has anat avui, Pere?
Sí, avui hem anat a Casa Fermín, a Punta Prima, a Sant Lluís. Hem parlat amb la Mari Paz Quevedo Coll, que és copropietària d'aquest restaurant, fundat l'any 1952 i amb 3 generacions d'una mateixa família que han tirat endavant el negoci.
Idò, hi entram.
Hola, bon dia.
Es prepara per a les 9 obrir les portes i rebre els primers clients. Saludam a aquesta hora na Mari Paz Quevedo Coll, copropietària del restaurant Casa Fermín. Mari Paz, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Quina calma aquí a primera línia a la platja de Punta Prima, sempre en presència de Silla, de l'aire, que tranquil que està això a aquesta hora.
Sí, la veritat que és un plaer poder obrir cada dematí mirant la mà, mirant els colors del cel, cada dia és com un quadre diferent. I per jo és l'estona que més m'agrada, poder preparar les coses aquí davant la mà i preparar per obrir, com cada dia.
I com estàs? Perquè els restauradors ja fa moltes setmanes que feu molta feina, no aturau, i en condicions meteorològiques complicades enguany, eh?
Pues sí, la veritat que es du el tema de que tant de dies de calor, però bueno, intentant dur-ho de la millor manera possible, amb l'aire condicionat dintre i la terrassa, pues, bueno, els clients i nosaltres pues, ho patim, però bé, estem assistiu, que hem de fer? Seguir.
Casa Fermín, des de 1952 lluïu i podeu lluir amb orgull el tendall de la façana del restaurant. Qui va ser en Fermín que dona nom a aquest restaurant?
En Fermín era el meu avi, que, bueno, que hi vivia aquí a Punta Prima d'una manera solitària en aquella època. Va conèixer, se va enamorar d'una dona pamplonesa, de la meva àvia, na Maria Àngeles, i tots dos junts pues, van iniciar aquesta aventura de crear aquest restaurant, que no era un restaurant al principi, simplement era casa seva, i on la gent de Menorca, de Maó, d'altres bandes, venien aquí amb el menjar i ells els hi donaven les begudes i, bueno, i els atenien de la millor manera possible. A vegades també venia gent de Maó amb un cochinillo o amb, una, amb el que fos i l'àvia meva li cuinava i ells pues, feien aquí el dia, perquè a Punta Prima no hi havia apenas ningú i era com sortir un poc a la vorera de la mà.
Era com un turisme local, pràcticament, no?
Clar, és que el turisme encara, així com ho entenem avui en dia, no existia, era tot més familiar, bueno, com va passar per tot Espanya en general, no? Vull dir, antes era tot més local, evidentment, després quan va venir el boom del 70 i pico, pues després ja va venir el turisme com el coneixem avui en dia.
Al 70, que és quan vas néixer tu, quins primers records tens tu, Mari Paz, d'aquesta Punta Prima més solitària que comentaves i no sé fins a quin punt vas començar ja a ajudar o a jugar per aquí, quins records tens?
Bueno, nosaltres som una família de molts de germans, ma mare, bueno, sàvia meva va tenir ma mare en pau descansi, que va morir molt jove, i eren sis germans i sempre hem estat a Punta Prima, som de Sant Lluís, però sempre hem estat a Punta Prima i aquí, pues, que mon pare també tenia un supermercat, pues, ja de molt petits tots ens han tingut ajudant en el supermercat, a el que sigui, tant a garnar com a col·locar estanteries, com el que fossi, i després anaven tots a la platja i era un gust, la veritat, que aquí sempre hi ha hagut aquesta Menorca, aquesta tranquil·litat de seguretat i d'estar bé. Ma mare, quan tenien que era l'hora de menjar, ens penjava una bandera vermella dalt la terrassa i estàvem a la platja i tots corrien per anar a dinar. No hi feia falta ni mòbils, ni telèfons, ni res. Ens enteníem així i bueno, sempre hem estat una família de fer feina junta. Vull dir, és el que ens han ensenyat.
A la barra del restaurant sempre t'acompanyen dos retrats, dues fotografies que ens has dut aquí a una de les taules del restaurant Casa Fermín. Ens les comentes un poc, els oients?
Bueno, sí, com l'avi meu va morir bueno, pues, l'any 70, pues, que va seguir sempre al pie del canyón, com deia ella, era sàvia meva, i clar, jo sempre tinc a mon mare i a sàvia presents, perquè són que juntament amb mon pare, pues, saps que m'han donat força sempre per tirar endavant i per lluitar i fer feina, és l'únic que puc dir.
Com ha anat evolucionant Casa Fermín al llarg de tots aquests anys, acompanyant l'evolució també de Punta Prima? Quin va ser, per exemple, el primer hotel que es va construir aquí a Punta Prima i que va dur els primers turistes internacionals?
Bueno, aquí teníem el Xaloc, es Paco, bueno, hi havia l'hostal Mora també, que era aquest va ser en principi el primer que duen la gent aquí a pues, d'altres bandes, tenien com un petit hostal, el Xaloc, després ja, quan jo vaig néixer l'any 72 es va fer Sota el Pueblo, que coneixíem nosaltres, que ha passat per diversos noms, va ser l'Occidental després i ara és Set Hotels, i bueno, hi ha diversos hotels que anen, sempre de prima està plena d'hotels, gràcies a Déu, vull dir que és un dels puestos de Menorca que més turisme té, d'una manera juntar gent local amb turistes.
Turistes que van ser primer anglesos, sobretot ara més francesos, però que al final heu format una gran família perquè teniu clientela molt, molt de sempre, no, vosaltres?
Sí, nosaltres sempre tenim la gent de sempre, que ja coneixien a sàvia meva, de molt de puestos de Menorca, inclús venen de Ciutadella molta gent, i clar, això ens fa pel principi de temporada, pues, sempre venen, estan més tranquils, que és més el turisme d'aquí, després comencen a venir els anglesos, però tots són molt benvinguts, perquè anglesos també hi ha que repeteixen any tras any, tras any, tras any, els tenim aquí, i és una combinació molt guapa, la veritat, perquè tot es fa d'una manera molt simple i tots... No és un puesto de so com pot ser altres puestos de Mallorca o així. Aquí és molt natural tot i s'entremesclen tothom, no? Tothom és benvingut i tothom és ben rebut, sigui d'on sigui.
I una tercera generació de germans que heu anat tenint cura de tot aquest llegat familiar amb molt d'esforç aquests anys, eh? El supermercat, el restaurant...
Sí, nosaltres, mira, gràcies, sempre és bé que tenim negocis gràcies a l'esforç. Mon pare no, era un amo molt emprenedor, que quan tenia tant de fills tenia que pensar com donar-li de menjar i sempre li ha agradat pues, ser autosuficient, més que res, vull dir, fer coses per poder mantenir la seva família i és a base d'esforç i de molta feina i és el que ens ha transmet a nosaltres. Nosaltres seguim fer molta feina, perquè també tenim gent que vindrà darrere i intentem això sempre empènyer i mantenir almenys el que ens han deixat fins que puguem i bueno, esa és la feina que hem de fer cada dia.
He vist els comentaris que teniu de Casa Fermín a internet i tots diuen el mateix. L'atenció de Maripaz. Quina atenció per part de Maripaz. L'atenció als clients és el més important.
Bueno, per jo no és cap esforç, no és només de jo, tot l'equip meu. Tenc una gran sort que també els cambrers que jo tinc i l'equip de cuina són meravellosos i entre tots feim això. Vull dir que els clients després diguin el meu nom, doncs bueno, perquè volen dir el meu nom, però en general són tots. I sí, per jo és molt important donar aquella mirada, jo m'intenten recordar de tothom que ve aquí i li miren els ulls i els atrat de tu a tu, i és un plus que tal vegada altres puestos no n'hi ha, que donen el plat i ni se miren a sa cara. Jo sempre dono aquella sonrisa, perquè m'agrada fer-ho, perquè ho faig dins el restaurant i fora del restaurant. Vull dir, m'agrada sa humanitat i ratllar bé amb sa gent.
Aquesta mirada cap als clients, aquesta mirada cap al futur i alhora aquesta mirada cap a un poc el llegat d'aquestes dones de la família que sempre recordes.
Bueno, jo crec molt sempre en ses dones. Ses dones tenen una força increïble. No sé si pel fet de poder ser mares, però jo sempre he lluitat i mon pare sempre també m'ha educat jo d'una manera de que sigui independent i que tiri cap endavant sempre amb la meva energia, i és el que faig sempre, des de petita.
Maripaz, què una persona que ve a Casa Fermín no pot marxar sense haver provat?
Pues a veure, nosaltres des de fa 5 anys vam introduir també tot el tema asiàtic. Tenim la carta mediterrània i també tema carta asiàtica, que al principi la gent ens deia si tu abuela te viera el Casa Fermín, però l'àvia meva era una dona molt moderna i nosaltres vam introduir això per un poc també educar la gent en noves gastronomies, perquè el món és molt gran i és una cosa que ha agradat moltíssim. O sigui, que si venen a Casa Fermín poden trobar tant cuina de sempre, com sípia rellena d'una salsa de marisc que fem molt bona, poden trobar peix, poden trobar carns, poden trobar, bueno, el de sempre, els nostres músculs, les nostres gambes, i després també el tema asiàtic amb els woks i el sushi preparat al moment, amb extrema qualitat, i que tothom se'n va encantat, la veritat.
Com veus el futur de Casa Fermín?
Bueno, pues ara mateix nosaltres fem feina bé, vull dir, l'hostaleria és un món complicat perquè estan canviant els temps, i el futur de Casa Fermín, pues, bueno, jo intent mantenir-ho jo fins que pugui, i si després supos que hi haurà una altra família que continuarà, però que ho faci amb molt de carinyo i amb molt amor, com ho hem fet nosaltres.
De ple ja les festes de Sant Lluís amb aquesta família, meitat santlluïsera, meitat navarrica, de ple ja amb festes, tot a punt. Com viviu les festes, aquesta tradició de les festes patronals, simultanejant amb la feina que aquí teniu?
Bueno, nosaltres, la veritat que les festes són dies de que la gent a Sant Lluís, molt de puestos estan tancats, i però això a vegades hem decidit no tancar, nosaltres no tancam, i així podem venir la gent del poble a dinar. I bueno, la veritat que nosaltres molt de temps per anar de festes no tenim, perquè el dia següent a les 9 he d'estar aquí una altra vegada, però m'encanten les festes de Sant Lluís i de tots els pobles de Menorca, evidentment. I de fet, vull afegir que antigament a Punta Prima també se feien festes, inclús hi havia el jaleo davant la platja, vull dir que tots els meus bones festes en el poble de Sant Lluís.
Moltes gràcies, Maripaz. Molt bona sort aquí a Casa Fermín, molt bona feina tots aquests anys, i una abraçada a tu, a tots els germans, a tota la família, i un gran record per a tots els que van fer possible aquesta aventura. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a Anna Maripaz, a tota sa família, una forta abraçada de l'equip del Dia Menorca i, sobretot, bones festes patronals de Sant Lluís. I abans de marxar, darrers minutets del Dia Menorca, per un parell de recomanacions, començant per
el darrer concert del Festival de Música de Mo a les 9 al Parc Rubió i Tudurí, amb el concert del quintet de metalls Spanish Brass.
Aquests que sonen.
I aló?
Mm-hmm.
Ai, que anem a ballar l'O, va, que tenim un parell de coses xules, no?
Sí, actuació de Bep Marquès a sa plaça dins el mercat d'estiu dels dimecres a partir de les 8:30 i a la mateixa hora a la plaça de Ramal, ballada de l'Indy Hop amb Jazz Obert Menorca.
I de ballar l'Indy Hop amb Jazz Obert a Menorca, tu lo de ballar...
Bé.
Bé, sí?
El meu aire, per
això. El teu aire. Jo
no
lo de ballar
normes,
bé, també.
Per
però lo del l'Indy...
No.
Bueno, podríem aprendre qualque cosa, no?
Ai.
Ai, bueno, va, m'on anem. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Què et sembla uns passos d'aquest home?
Bé,
per ballar.
Sí, 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 va, sí,
em deixa. Tu saps ballar Michael Jackson?
No.
Ah.
Però es pot fer una improvisació.
Ui, però aquesta és una versió ben moderna. Família, amb un anam, demà tornem aquí a partir de les 12. Gràcies,
a les 12 Pere. Estarem
fins
aquí.
Demà a tothom. Adeu. Forta abraçada a tot l'equip del Dia Menorca.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. La delegació del govern de l'Estat obliga